Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua. Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. En el racó d'avui tenim, per exemple, quatre estrenes que ja podem veure al Cine Olot i ens quedarem atrapats en el temps amb un dels grans títols de la filmografia d'un director com és Tim Burton. També defensarem tres raons per les que hauríeu de veure o tornar a veure un títol important de la història del cinema i a l'actualitat te parlarem de les declaracions d'un dels grans del cinema que fa una mica d'olor acomiat i també d'un premi recent rebut en el cinema català. Acabarem en el concurs, com volíem saber, recordeu una pel·lícula on l'argument fos l'amistat entre dos homes. Anem, doncs, si us sembla, pel principi, amb la recomanació de la setmana, que és allò d'una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Fa dies que en parlem, els titulars aquesta setmana en un omplert els mitjans, menys préssecs i cireres espectaculars. Així serà la fruita de pinyol d'aquesta temporada. S'espera que la producció a Catalunya caigui un 5% per la sequera, tot i que en principi s'esperava una bona temporada al no haver patit gelades ni ventoleres. La idea, doncs, és certificar una vegada més com d'equivocats estan aquells que encara neguen el canvi climàtic i desitjar que aquestes pluges que aquesta setmana ens han visitat siguin el preludi d'unes millors expectatives per tota la gent del camp en general. Recomanem Alcarràs, una pel·lícula ben recent, estrenada l'any passat, dirigida per Carles Simón, i que és el retrat d'una família i de tota una comunitat que porta generacions senceres dedicades al cultiu i la recollida de fruites.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¡Todo está cubierto! ¡Abandonad el barco!
Desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se estaba ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
¡Ariel! ¡No!
Pobrecita. Yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te conviertas en humana tú también.
Pero eso es posible.
Para eso vivo. No sé, te noto algo diferente. No acabo de caer.
¡Tiene piernas! ¡Se la tona!
No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar.
Doncs ja us imagineu, fa dies que n'heu sentit parlar i és una de les primeres, diríem, estrenes d'aquest estiu a punt d'arribar. Comencem aquestes novetats, doncs, amb un producte que en diem, per una part, un remei d'un clàssic, del gènere fantàstic, amb la marca Disney al darrere i portant la història que originalment era animada a personatges de carn i ossos. Parlem de La Sirenita, evidentment, adaptació d'un conte, d'un relat de Hans Christian Andersen, i la notícia és que hi haurà més remakes d'aquesta mateixa història perquè la Universal ja prepara una altra pel·lícula d'acció real dirigida per Rebecca Thomas, i encara n'hi ha una altra amb Poppy Drayton que farà el personatge principal de Sirenita. Recordem que la pel·lícula original del Disney, que és de 1989, va recaptar més de 211 milions de dòlars, que en aquell moment era un bon cabàs. La història ja la coneixem. Ariel, que hem pogut sentir en el tall, és filla del rei Tritó i desitja conèixer què hi ha en el món més enllà del mar. Allà coneix el príncep Eric, cosa que tenen prohibida les sirenes, i tot plegat posarà en perill, per una part, la seva vida i també la de la corona del seu pare. En el repartiment tenim a Halle Bailey, que és la que fa el paper d'Ariel, Javier Bardem és el rei Tritó, Melissa McCarthy fa de la dolenta Úrsula, i al seu costat Sienna King, Caroline Conchet, Natalie Sorrell, Kasia Mohammer, Lorena Andrea i Simone Ashley, entre d'altres. El responsable de tot plegat ha estat Rob Marshall, un home que va debutar en 1999 amb la pel·lícula Annie i que després ha fet títols tan destacats com Chicago, Memòries d'una Geisha, Pirates del Caribe o El secreto de Mary Poppins.
She was a whore, father.
A woman was found killed in town.
What are you doing?
You never loved me. You never loved anyone in your life.
Don't say that.
Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch.
I d'una adaptació de la Disney, com dèiem, passem a un univers tan llunyà com és el western. Hem sentit el tall amb aquest ritme que ara veureu el perquè d'aquesta història que es titula Estranya forma de vida, que és el darrer treball de Pedro Almodóvar, que es va estrenar fa uns dies al Festival de Cannes, i és un mig metratge, no és un curt, és un mig metratge, dura 31 minuts, on el director ha tingut l'habilitat de saber encaixar perfectament els cànons més clàssics i que escoltàvem en aquest tall del que és aquest gènere, el western, amb el que coneixem, com tots coneixem, l'univers Almodóvar. Una mena d'humanització del western i una declaració d'amor al cinema amb un ritme que aconsegueix que, malgrat aquesta durada de 31 minuts, passin moltes i moltes coses. En el tall ho veiem, aquest ritme i aquests efectes especials i de so que donaven aquest ritme tan accelerat. L'argument ens presenta un home creuant un desert, ha d'arribar a la poblat de Bitter Creek, on ha de visitar el xèrif Jake, per tant, aquests paràmetres són perfectament de Goldster, però els dos homes, que havien treballat junts 25 anys abans, tenen unes intencions que sembla que cada un d'ells imagina que són unes i són d'altres les que tenen cada un. El repartiment: Ethan Hawke, Pedro Pascal, Manu Ríos, Jason Fernández i Pedro Casablanc, entre d'altres, i Almodóvar no necessita presentació, un home que aquest és el seu 24è treball de la seva carrera. El 1980 debutava amb Pepi Lucibom i Otras Chicas de un Montón, i entre tots els seus títols podem esmentar Entre tinieblas, Atame, Mujeres al borde d'un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, La piel que habito, Julieta o Dolor Gloria, això només per citar-ne algunes.
Y el premio es para Denis Dumas.
Gracias. Muchas gracias. Y le quiero enviar un gran beso a mi madre, que ha venido sin su marido, al que conocéis bien, el que despertó mi amor por la música. Mi padre, ni una palabra, ni un mensaje, ni una triste excusa.
Estará orgulloso.
¿Por?
¿Por su hijo?
Sí, su hijo estuvo fantástico.
¿Alguien quiere añadir algo más? ¿No? Entonces podemos empezar.
¡Alto!
¿De quién es ese móvil? Diga, ha ocurrido.
ocurrido algo.
Era de la escala, que me han ofrecido el puesto.
Venga ya.
Es genial, enhorabuena.
Por la escala.
Me alegro por ti.
Tenemos un problema, que no ha sido...
I per la tercera novetat anem a un clàssic que es repeteix, si no cada setmana, cada 15 dies, en la cartellera sempre hi ha aquesta cirereta, la comèdia francesa contemporània. En aquest cas, una comèdia dramàtica, podríem dir. Maestros és el seu títol, és una història familiar i musical, i la trama està inspirada lliurement en una producció israeliana de l'any 2011, que va ser candidata a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. En aquell cas, els protagonistes eren investigadors científics i aquí ho han canviat per músics. Així, el que veurem en la trama és a la família Dumar, on l'ofici de director d'orquestra s'ha transmès de pares a fills fa diverses generacions, i en aquest moment, com hem pogut escoltar en el tall, un dels membres de la família ha estat elegit per dirigir la Scala, mentre que el fill rep un guardó molt important. Un malentès farà que la trama es compliqui, deixant al descobert assumptes familiars. En el repartiment hi destaquen Ivan Altal, Pierre Arditi i Miu Miu, entre d'altres, i el director ha estat Bruno Schiché, especialitzat en comèdies lleugeres com Barney i les seves petites molèsties, No m'he oblidat de res o Cariño, yo soy tú.
He tenido otra visión. Gente quemándose. Todo se estaba destruyendo. Fue Atenea. Era ella quien lo hacía. Lo estaba haciendo yo.
Pero no dejaremos que eso suceda. He visto lo que hiciste en el ring. Sabía que tenías que ser tú, Seiya. ¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea? Y que tú estás destinado a convertirte en uno de sus caballeros guardianes.
¿Cómo te sientes siendo una diosa?
A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo.
¿Preparado para el entrenamiento? El caballero de Pegaso es valiente. Humilde. Alguien que ha jurado proteger a Atenea con su vida.
¿Cómo narices has hecho eso?
La guerra que nos espera no se parece a ninguna...
I acabem les novetats amb una producció arribada al Japó, un altre també habitual visitat de les nostres cartelleres. És l'adaptació d'un famós anime de nom Saint Seiya i que es coneix internacionalment com Los Caballeros del Zodíaco. És la primera pel·lícula, cal dir-ho, d'aquesta trama amb personatges d'acció real. I a l'argument ens presenta a Seiya, que és un jove, descobreix que té poders místics amb els quals s'introduirà en el món dels cavallers sants en guerra i en allà rebrà un entrenament màgic amb l'objectiu de protegir a una deessa que ha estat reencarnada recentment. Per sobreviure, però, haurà de renunciar a tot i entrar a formar part precisament dels cavallers del Zodíac, que és el títol de la pel·lícula. En el repartiment, Maken Yu, Famke Janssen i Sean Benn, entre d'altres, i el director ha estat Thomas Baginski, que va ser nominat l'any 2003 pel curtmetratge animat Càtedra. I comentades ja aquestes novetats, hem de dir que tenim la distribució de la cartellera amb un triplet, feia dies ara que no en teníem un, Super Mario Bros. La pel·lícula amb Estranya forma de vida, aquest migmetratge d'Almodóvar i Les 8 muntanyes, després també tenim un doblet, Maestros i Estranya forma de vida, una altra còpia, i les 6 sales que resten, evidentment amb la mateixa pel·lícula en totes les seves sessions, i tenim Los Caballeros del Zodíaco, dues còpies de La Sirenita, és a dir, dues sales amb aquesta pel·lícula, dues més amb la pel·lícula Fast and Furious 10 i l'última, Guardianes de la Galàxia volum 3. Per últim, anoteu també que dijous que ve, com sempre, 1 de juny, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Les 8 muntanyes.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
I vist el que ens arriba avui mateix, anem a veure el que va arribar fa molts anys, perquè recordeu que aquesta sintonia, ens dona l'entrada amb això que en diem atrapats en el temps. Ens quedem atrapats en un any. Avui, concretament el 2003, quan s'estrenava Big Fish.
Narcisos.
Son tus flores favoritas.
¿Cómo has
podido encontrar tantos?
He llamado a todas las floristerías de 5 estados. Les dije que era la única manera de que mi esposa se casara conmigo.
Ni siquiera me conoces.
Tengo el resto de mi vida para conocerte.
Desè llargmetratge de la filmografia de Tim Burton, Big Fish resulta una aposta que el director va fer per presentar-se com el que realment és. Després del relatiu fracàs del Planeta de los Simios, Burton resumeix en 2 hores bona part de tot el que ens ha anat explicant al llarg de la seva trajectòria. Això és comèdia, drama, aventures, amor i fantasia passat pel seu propi sedàs. Un conte que són molts contes, una història plena d'històries inspirat en la novel·la de Daniel Wallace, una mena de recull de relats que tenen en comú la figura d'Edward Blum, un contador de contes que ha passat la vida fent i refent la seva pròpia biografia i on ell sempre n'és l'heroi.
Fue aquella noche cuando Carl encontró su destino y yo el mío, casi. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida... El tiempo se para. Y es verdad.
El qui acabaria sent el guionista del film havia conegut el llibre abans de la seva publicació i li va faltar temps per convèncer els executius de la Columbia perquè en compressin els drets. Un cop refet el text i convertit en guió cinematogràfic, calia trobar el director. El primer sobre la taula era Steven Spielberg. El rei Midas, Spielberg, estava acabant Minority Report i va proposar Jack Nicholson com a protagonista de Big Fish, fet que els va obligar a refer el guió per donar-li precisament més protagonisme a aquest actor. Quan va estar enllestit, Spielberg, però, ja havia començat el projecte d'Atrapa'm si pots i va abandonar la producció. De nou, el guionista va refer el text al seu gust i no el del director de torn, i aquest director de torn era Tim Burton.
¿Qué te pasa, muchacho? La última vez que vi a un cliente tan chafado fue cuando el elefante se sentó encima de la mujer de un bombero. ¿Chafado? ¿Lo ves? Al grandullón le ha gustado.
Acabo de ver a la mujer con quien me voy a casar. Estoy seguro.
Big Fish és una d'aquelles pel·lícules que no admet dubtes. Ho agrada molt i recordes alguns dels grans moments màgics que tresora o l'oblides per el seu ritme una mica irregular i la senzillesa del seu missatge final. Capítol a part, però, mereix el repartiment de la cinta. Ewan McGregor, en el paper d'Edward Blum de jove, ofereix un treball esplèndid i al seu costat Albert Finney, el Blum de gran, Jessica Lange, Alison Loham i Helena Bonham Carter. Tot un luxe que Burton va saber aprofitar rodant alguna de les escenes més belles i ocorrents de tota la seva filmografia.
Tú no me conoces, pero me llamo Edward Blum y te quiero. He pasado los últimos 3 años trabajando para averiguar quién eres. Me han disparado, acuchillado y aplastado de vez en cuando. Me he roto las costillas 2 veces. Pero todo ha valido la pena ahora que te tengo aquí delante y por fin puedo hablarte. Porque estoy destinado a casarme contigo. Lo supe desde el primer momento cuando te vi en el circo y ahora lo sé aún con más certeza.
Lo siento.
No tienes por qué disculparte de nada. Hoy soy la persona más afortunada que existe.
No, lo siento, ya estoy comprometida con otro.
Amb un relat tan ric, amb una adaptació tan encertada i un estou d'intèrprets com els esmentats, Burton aconsegueix un conte gegant que funciona i compleix religiosament el que se'ns anuncia de bon principi. A l'hora d'explicar la història del meu pare, és impossible separar els fets de la ficció, l'home del mite. I és que un home conta les seves històries tantes vegades que es converteix en elles. Tim Burton ho fa en cada pel·lícula i Big Fish no va ser una excepció. Per això avui, 20 anys després de la seva estrena, l'hem volgut recordar. Ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best.
My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.
Tres raons de pel·lícula.
I ara ens n'anem de jutjats, ens convertim en advocats defensors, responent aquella pregunta que moltes vegades ens feu de per què hauríem de veure aquella pel·lícula. Avui us donem tres raons per veure Deliciosa Marta.
¿Puedo saber qué ocurre? Ya me ocupo yo.
¿Pero qué quiere esta hora? Yo quiero hablar con el chef.
Yo soy el chef.
Ah, ahora lo entiendo.
Ver, déjalo ya.
Tú no te metas. Que sepa que su foie gras está crudo.
¿Qué? Está bien, no se preocupe, les descontaré los entrantes.
Un momento, no descontarás nada, mi foie gras no está crudo.
Ya lo creo que sí, querida, desde luego, sé lo que digo.
Yo no soy su querida y este foie gras está en su punto. Ha sido cocido a 140 grados durante 25 minutos, ni más ni menos. Y tiene el color rosado suave que debe tener. Comme il faut, esto es francés y significa como debe ser.
Primera raó, perquè és una bona reflexió sobre el treball, ja ho hem escoltat, i les relacions humanes que s'hi estableixen. Sentiments, estimar i ser estimats. Tot amb senzillesa i elegància, encomanant les ganes de gaudir dels petits detalls de la vida. Segona raó, pel reconeixement de tot l'equip artístic. Martina Gedeck, en el seu paper de Marta, va guanyar el Premi del Cinema Europeu el 2002 i el de l'Associació de Crítics Alemanys. També Sergio Castellito va endur-se un Premi del Cinema Europeu. I l'any 2003 la pel·lícula va ser nominada als Goya en la categoria de Millor Pel·lícula Europea. I tercera raó, a banda d'un guió senzill i bons diàlegs, ja ho escolteu, Deliciosa Marta té un al·licient més, la banda sonora, on hi podem escoltar peces de noms com Kate Jarrett, Dean Martin o Paolo Conte.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem a veure una mica l'actualitat amb aquest fons tan cerimoniós perquè realment ho mereix. Ahir mateix vàrem saber el fet de que es va produir un nou reconeixement del cinema català en el panorama internacional. Parlem del film Creatura de la barcelonina Elena Martín que ahir va guanyar el Premi a la Millor Pel·lícula Europea de la quinzena de cineastes de Cannes, una secció paral·lela que abans es deia de realitzadors. La pel·lícula està rodada a l'Escala i altres punts de la Costa Brava i era un dels 20 llargmetratges seleccionats en aquesta secció, com dèiem, no competitiva, paral·lela al festival i destinada a reconèixer la millor òpera prima de Cannes. L'actriu i directora Elena Martín ha signat el guió al costat de Clara Roquet, recordem-ho, guionista de títols com 10.000 quilòmetres o Los dies que vindran, i en el repartiment hi trobem la pròpia Elena Martín, Oriol Pla, Àlex Brendemühl i Clara Segura. I d'una notícia tan bona i positiva, una altra que potser no ho està, Martin Scorsese, considerat un dels cineastes més influents de tota la història i que va començar la seva carrera, recordem-ho, en els anys 60, ha fet unes declaracions a un mitjà nord-americà segons les quals la seva carrera s'està acabant. A punt d'estrenar Killers of the Flower Moon, que es va poder veure a Cannes i que arribarà a les sales a l'octubre i després a la plataforma Apple TV, ha argumentat que es veu molt gran, que contempla l'amor de prop i que sap que el temps se li esgota tant creativament com personalment. De moment ha anunciat que es pren un cert descans i ha esmentat el que ja va dir Akira Kurosawa quan va rebre l'Oscar i que va reconèixer dient: me n'he adonat ara ja del que és això del cinema i és massa tard. Ara per ara, doncs, caldrà gaudir del seu darrer treball, amb aquest que us esmentàvem, amb els seus dos actors predilectes, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro, i que ens parla dels assassinats que varen patir els membres de la tribu Osage al nord d'Oklahoma l'any 1920. En tot cas, sigui o no sigui aquest el seu darrer treball, caldrà gaudir-lo com venim fent fa tants anys amb la majoria de les pel·lícules que ha realitzat aquest gran director Martin Scorsese, que és, evidentment, un dels puntals més ferms de tota la història del cinema.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua. T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
I anem acabant amb aquesta secció que ens agrada tant, que és el concurs de la setmana. Abans recordem, o us anunciem, que la setmana que ve bufarem 65 espelmes amb una actriu que va debutar amb la sèrie Corrupción en Miami. I també parlarem de llibres de cinema. El que dèiem, anem a regalar entrades per aquesta setmana. La pregunta, recordeu, parlàvem arran de l'excusa de l'estrena de Ocho Montañas, una pel·lícula on l'argument gira al voltant de l'amistat entre dos homes. Hi ha hagut golejada en les opinions de la gairebé cinquantena de persones que ens han escrit, golejada per 8 propostes amb el títol Intocable. Aquesta és la pel·lícula que més gent ha esmentat. Darrere seu hi ha Cadena Perpètua, o Green Book, o Sherlock, totes dues amb 3 votacions. També ens han parlat de Brokeback Mountain, de Despertares, de Resacón en Las Vegas, i entre tota aquesta cinquantena de persones que, diem, ens han enviat alguna que altra proposta, la guanyadora ha estat Aku Abelenda, que ens diu: Green Book, dos homes molt diferents en una gran pel·lícula. Si us sembla, doncs, anem per la pregunta de la setmana que ve. Ja que l'última de les informacions que hem donat avui girava al voltant d'aquest director de Martin Scorsese, és senzilla. Volem que ens digueu, ara que sembla que comença a acabar-se la seva trajectòria, que ens digueu el títol de qualsevol pel·lícula de la seva filmografia i, com sempre diem, el per què el trieu. Envieu les respostes, com sempre, al Facebook i Instagram del programa. A nosaltres de Scorsese pràcticament ens agrada tot i moltes de les seves pel·lícules les hem explicat aquí, com sempre fem, cada divendres, a Sessió Contínua a Ràdio Olot. Tingueu un bon cap de setmana i a reveure.